El president Salvador Illa tornarà a treballar progressivament a partir de dilluns. Bon dia mundial de la ràdio, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després de gairebé un mes de baixa per una osteomielitis púbica, el president Salvador Illa és a punt de tornar a la feina, Joan Bota.
La previsió és que dilluns que ve torni al seu despatx després de dues setmanes a l'hospital seguides de dues més de recuperació a casa.
Més detalls amb l'Albert Prat.
Salvador Illa reapareixerà públicament dilluns a partir de les 8 del matí amb una declaració institucional al Palau de la Generalitat. Reprendrà així la seva agenda de manera progressiva perquè encara haurà de rebre antibiòtic uns dies més, però aquest matí l'equip mèdic de la Vall d'Hebron ha decidit que ja està en condicions de tornar a la feina. S'incorporarà amb la crisi de Rodalies, les vagues de metges i professors i la negociació dels pressupostos sobre la taula.
I com era d'esperar, l'oposició no l'espera amb floretes. Junts per Catalunya reclama ja al president que se sotmeti a una qüestió de confiança.
En declaracions a l'hemicicle de 3 Catinfla i davant de totes aquestes crisis que ens relatava l'Albert Prat, el vicepresident de Junts, Antoni Castellà, argumenta.
És un govern molt, molt, molt desastrós. Ens recorda l'antic tripartit, recordarà vostè el Dragon Khan. Bé, ho està superant. La gestió és un desastre absolut.
Encara en la crònica política, Esquerra Republicana cedeix davant del govern espanyol i retirarà la seva proposta per tal que la Generalitat recapti tot l'IRPF.
Aquesta era fins ara la línia vermella dels republicans per negociar els pressupostos de la Generalitat.
I fora de la crònica política, detectats dos casos de pesta porcina africana fora del radi inicial de Bellaterra.
Són dos senglars que han aparegut en una urbanització a Molins de Rei, al Baix Llobregat, ho ha anunciat el conseller Òscar Ordeig des de Lleida.
Doncs anem cap allà, Estela Bussoms.
Sí, això implica que s'amplia tant a Molins de Rei com també el Papiol, la prohibició d'accedir a boscos, prats o parcs fora del nucli urbà, i ja són 14 els municipis amb aquestes restriccions. Les organitzacions agràries reclamen al govern que posi més mitjans i efectius per contenir la malaltia.
Aquesta nit, d'altra banda, ha mort la dona que ahir va quedar ferida crítica quan la ventada li va fer caure sobre el sostre d'una nau a Barcelona.
Queden 6 persones més ingressades. Amb aquest balanç, la portaveu del govern, Sílvia Paneques, defensa a TV3 de les crítiques pel tancament generalitzat d'escoles i la reducció de la mobilitat a tot el país ahir, incloent-hi lloc on no hi va fer gens de vent.
Crec que les imatges que veiem així ho certifiquen, i sobretot la quantitat de víctimes i de persones doncs, que en diferents estats de gravetat han estat ingressades.
Això va passar ahir, però recordem que de cara a demà dissabte hi ha previst un nou temporal.
Protecció Civil ja ha activat diverses alertes per vent entre aquesta tarda i la matinada de diumenge. Bona part del país aquest cop preocupen especialment les zones que ahir no van rebre pel temporal.
I a aquesta hora la neu complica i molt la circulació al Pirineu. Equip Viari, Txell Garriga.
Bon dia, exacte. Des de fa poca estona la llista de carreteres afectades per neu i on és obligatori l'ús de cadenes per circular ha crescut molt. Ja en són més d'una vintena, gairebé totes al Pirineu de Lleida i cap a la Vall d'Aran, al Port de la Bona Aigua, cap a la Vall de Boí, al Pla de l'Ermita, però també cap a Espot, Sort, Tremp, l'Ena de 260, l'Eix Pirinenc, en alguns trams entre la Seu d'Urgell i Sort, per tant, cal anar preparat. I molt ràpidament també mencionem que les carreteres a la Corona de Barcelona ara ja van molt plenes, no consten incidències en cap punt, però hi ha retenció molt intensa a les dues rondes de Barcelona, també a la P7 a l'altura de Cerdanyola i a la C-17 a Parets.
I avui ha començat a Múnich la Conferència Mundial de Seguretat amb la vista posada a Ucraïna, Groenlàndia i la relació entre els Estats Units i Europa.
La delegació nord-americana l'encapçala el cap de la diplomàcia d'aquest país, Marco Rubio, que ja ha advertit Brussel·les que el món ha entrat en una nova era geopolítica.
Enviat especial a Múnich, Jordi Regàs.
Els Estats Units semblen sentir-se força còmodes amb aquesta missió d'enderrocar l'ordre mundial dels últims 80 anys. França, a través de Macron, vol respondre amb una proposta, ampliar la dissuasió nuclear a altres socis europeus. Ho explica aquest vespre a Múnich.
Tot això us ho expliquem, com dèiem, en un dia de programació molt especial a Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs arrenca aquesta jornada històrica. Ara mateix ja nosaltres des d'un autobús podeu fer una mica de soroll.
I com sentiu, des de primera hora estem emetent en moviment des de dos minibusos que porten els principals realitzadors de la casa i els seus convidats arreu del país.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça demanarà explicacions al comitè d'àrbitres pel fora de joc assenyalat pel VAR al gol de Cubarsí ahir.
Els àrbitres del VAR van trigar més de 7 minuts per decidir si era fora de joc i el president interí del Barça, Rafa Juste, ho ha qualificat de vergonya. El sentirem en declaracions a Catalunya Ràdio, on també s'ha mostrat dolgut per com l'equip va perdre ahir el Metropolitano, derrota per 4-0 a l'anada de les semifinals de la Copa amb l'Atlètic de Madrid. Dilluns es blaugran estrenant un nou partit de Lliga amb un Libi, i el tècnic del Girona, Mitchell, també ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio amb el Jordi Costa, i el sentirem al Catalunya Migdia. L'Espanyol rebrà demà el Celta de Vigo. El club ha identificat i expulsat 4 socis que van llançar objectes als partits contra el Barça i el Girona.
Ja hem explicat com tenim les carreteres, amb especial atenció a les dificultats que hi ha per la nevada que s'està produint al Pirineu, però ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Molt pendents de la neu que cau al Pirineu, de la ventada que s'anuncia per demà. Quina és l'última hora? Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia, sí, sí, una mica d'embolic. Es va complicant el tema de la nevada, perquè a més ho farà fins al vespre, nit. Després hi haurà una pausa, però demà el vent gira al nord i es reactiva la nevada a la zona nord del Pirineu, però amb el vent també demà preveiem que la mateixa ventada transporti la neu més avall, fins i tot al Prepirineu. Hi haurà tor, una situació molt perillosa a alta muntanya. Evidentment, hem d'avortar, hem de no pujar altes muntanyes o no pujar més de 1.500 metres, perquè la ventada, el fred i la nevada seran importants i poden complicar la situació. Demà, però, ja més clarianes a bona part del país, i atenció a aquesta ventada que s'inicia avui pel sud de Catalunya. Vent de mestral, no és ponent com ahir, és mestral, però demà s'enforteix molt, ja la matinada, 3, 6, 9 del matí, matinada, matí, es poden superar els 100 o 120 km per hora. Tenim aquest avís del Meteocat, amb més de 90 km per hora, a nivell 4 sobre 6, a bona part del país, llevat d'alguns sectors de Barcelona, des del Maresme, cap al Bages, cap a Osona i fins i tot comarques de Girona. En canvi, l'Empordà, Costa Brava, Pirineu, Prepirineu, sud de Catalunya, fins i tot Lleida, atenció a aquestes ventades. Tot i que diumenge baixa la intensitat del vent, es manté una mica de nevada a la Vall d'Aran, pujant ja de cota cap a 1.600, però demà compte que la neu torna a estar al voltant dels 1.000 metres o fins i tot 700 metres. El més delicat també és el vent, la nevada i el risc de llaus.
Vaja, doncs veieu que hem d'estar pendents dels meteoròlegs, perquè es presenta un cap de setmana
molt bonic. Sí, sí,
sí, sí. Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ja hi ha data. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reincorporarà a la feina dilluns al matí. L'equip mèdic que el segueix ha decidit avui que ja està en condicions de tornar al Palau de la Generalitat, tot i que reprendrà l'activitat de manera progressiva perquè encara rep antibiòtic. Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia.
El president ha estat gairebé un mes de baixa per una infecció molt greu que li va provocar un fort dolor a les cames.
Va ingressar a la UCI de la Vall d'Hebron el 17 de gener. De seguida li van diagnosticar una osteomielitis púbica i després d'un mes de tractament entre l'hospital i casa, Salvador Illa reapareixerà dilluns a primera hora. El podrem sentir poc després de les 8 del matí. Farà una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau i després recuperarà a poc la seva agenda amb un acte sobre habitatge que va haver de suspendre per culpa de la malaltia. Durant uns dies encara seguirà amb tractament a través de la vena, però aquest matí els metges que el segueixen s'han reunit i han decidit que es pot reincorporar perquè ja ha recuperat tota la mobilitat i evoluciona molt favorablement. A través de les xarxes socials ell ha dit que torna amb moltes ganes, energia i determinació. Durant la seva baixa, el govern, amb el conseller Albert Dalmau al capdavant, ha hagut d'enfrontar-se a la crisi de Rodalies més important que recorda i es reincorporarà a feina el mateix dia que els metges començaran a fer vaga, una setmana després de la protesta dels mestres i amb la urgència de desencallar els pressupostos. De tot plegat en parlarà dimarts a les 10 de la nit en una entrevista institucional en directe des del Palau de la Generalitat que s'oferirà per TV3, Catalunya Ràdio i 3CAT.
Doncs l'oposició, que ja espera el president Salvador Illa, Junts per Catalunya, de fet, ja ha demanat al president que se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya. Ho ha plantejat el vicepresident del partit, Antoni Castellà, en una entrevista al programa L'Hemicicle, que podreu escoltar a 9:45 d'aquest vespre a 3CAT Info. Parlament, Jordi Corbalan.
L'endemà que el Parlament va demanar la dimissió de Sílvia Paneque per la gestió de Rodalies, el primer partit de l'oposició apuja el to de la crítica davant la falta encara de pressupostos i el malestar de sectors com la pagesia, el professorat o els metges. El vicepresident de Junts, Antoni Castellà, planteja que el president Illa se sotmeti a una qüestió de confiança.
És un govern molt desastrós. Ens recorda l'antic tripartit, recordarà vostè el Dragon Khan. Bé, ho està superant. La gestió és un desastre absolut. Doncs no sé si el president Illa Davant de tot això, igual s'hauria de rumiar el plantejar una moció de confiança en el Parlament. Igual s'hauria de rumiar. Per responsabilitat, una de debatre en el Parlament si segueix tenint la confiança o no per ser president.
Castellà descarta, però, que Junts promogui una moció de censura que difícilment prosperaria amb l'aritmètica parlamentària. A l'entrevista d'aquest vespre a l'hemicicle, Castellà demana a Esquerra que no cedeixi amb la gestió de l'IRPF i que faci pinya amb Junts per reclamar el concert econòmic. El vicepresident de Junts també aposta perquè Carles Puigdemont sigui el pròxim candidat a la presidència de la Generalitat.
Bé, doncs precisament Esquerra Republicana retirarà la seva proposta de llei al Congrés dels Diputats per tal que la Generalitat acabi recaptant l'IRPF, segons que expliquen diverses fonts dels republicans a aquesta emissora. Això sí, els d'Oriol Junqueras adverteixen que la recaptació dels impostos a Catalunya continua sent una exigència del partit i que no hi renuncien. Ara, Esquerra negocia amb el PSOE fórmules per un possible acord i també per desencallar el Consorci d'Inversions. Aquest nou organisme, clau per Esquerra, hauria d'assegurar que s'acaba invertint allò que surt als pressupostos, Raül Flores.
Esquerra no s'ha cansat de repetir el mateix missatge des de fa setmanes.
Si arribem a un acord per desencallar la recaptació del 100% de l'IRPF, doncs nosaltres estarem en disposició d'iniciar una negociació pressupostària.
De fet, l'acord pel nou sistema de finançament tancat a principis d'aquest 2026 deixava a banda la recaptació d'impostos per part de la Generalitat. Esquerra en parla, en segueix parlant amb el govern espanyol, però fons del Ministeri d'Hisenda ja asseguren aquesta emissora que no es mouran, que segueixen oposant-s'hi i que ja han advertit també els republicans que aquesta és una negociació en via morta. Amb aquestes negociacions encallades, ara Esquerra vol evitar que la seva proposta acabi descarrilant el ple del Congrés i la retiraran la setmana vinent. Això sí, adverteixen al PSOE que la poden acabar recuperant operant més endavant si no hi ha un acord que permeti a la Generalitat recaptar i gestionar els impostos. Per tant, amb aquest escenari, què pot fer Esquerra perquè segui a negociar els pressupostos de Salvador Illa a Catalunya? Doncs un acord amb els socialistes quan el nou model de finançament arribi al Congrés aquesta primavera i també una altra carpeta, la del Consorci d'Inversions. Aquest és un organisme que hauria de vetllar perquè els diners que recullen, que apareixen als pressupostos, s'acabin executant. Les negociacions per aquest organisme, clau per Esquerra, encara estan verdes.
On sí que les negociacions pels pressupostos continuen és entre el govern i els comuns. Avui, amb la tercera reunió amb els de Jéssica Albiach.
Sí, a la sortida, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, ha assegurat que no hi ha avenços en qüestions centrals de la negociació, com per exemple la regulació de la compra especulativa d'habitatge.
Hem fet una proposta, tenim un projecte de llei registrat al Parlament, creiem que és la base sobre la qual construir l'acord, però necessitem que el govern ens digui si no, o en tot cas que ens plantegi una contraproposta que a dia d'avui no tenim.
I alerta ara amb el calendari perquè el govern hauria de presentar els comptes els propers dies si vol aprovar-los abans d'aquesta Setmana Santa.
I mentrestant, la inflació que es modera i tanca el mes de gener al 2% a Catalunya. Són 5 dècimes menys de la que teníem al desembre, Jordi Canal.
Sí, l'increment de preus ha frenat gràcies als carburants i l'electricitat, segons l'Institut d'Estadístic Espanyol. La gasolina i el gasoil es van aparatir un 7% i un 6%. La llum, tot i que es va encarir un 4%, no va pujar tant com ho feia el gener de l'any passat. Els ous continuen sent el producte que més s'apuja de preu. El gener van passar a costar un 30% més que un any enrere. El segueixen les hortalisses, la xocolata o el cafè.
D'aquí un parell de minuts serà un quart de tres de la tarda. Tenim novetats en la crisi de la pesta porcina africana. Per primera vegada han aparegut dos casos fora del radi de 6 quilòmetres que es considera d'alt risc, en concret en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat. La conseqüència més immediata és que s'amplien les restriccions d'accés al medi natural tant en aquesta població, a Molins de Rei, com al Papiol. L'anunci l'ha fet el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, des de Lleida. Estela Ussoms, bon dia. Ara ja són 14 els municipis on es prohibeix accedir a boscos, camps o parcs fora del nucli urbà.
Bon dia, sí. Tots al voltant de la zona 0 a Cerdanyola del Vallès. El radi del risc és de 6 quilòmetres i els dos senglars morts per pesta porcina a Molins de Rei havien traspassat aquest perímetre i s'han trobat a 8 quilòmetres. Segons el conseller Ordeig, aquest era un escenari previsible.
El mal menor és que s'estén cap al sud, i que era previsible que haguéssim d'obrir en algun moment o altre doncs, que algun d'aquests focus, doncs, algun d'aquests ports es pogués desplaçar cap a aquesta zona.
El conseller ha explicat que reforçaran els tancats a l'N2 o a la B23 per intentar evitar el pas de
Senglars. El que no s'altera és el radi considerat de baix risc a 20 quilòmetres del punt on va aparèixer el primer focus i on, segons Ordeig, s'han intensificat les batudes. El total de positius des de finals de novembre s'eleva a 155. A la nova àrea restringida no hi ha cap granja afectada, però tot plegat incrementa la preocupació del sector porcí, que demana més recursos per contenir la malaltia. N'hem parlat amb Jordi Siscart, de JARC, i Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos.
Ho veiem amb preocupació, aquest salt. Potser no s'estan portant a terme tan bé com creiem aquestes actuacions. I també el que és preocupant és que ho trobin dos ciutadans.
L'únic que demanem és que hi hagi més efectius per realment continuar amb la lluita de cercar tota la zona dels positius i eliminar el més ràpid possible els porcs senglars.
L'aparició de la pesta porcina africana a Catalunya ha fet baixar els preus i ha tingut un fort impacte en els números de les granges de porcs del país.
Més coses. A partir de demà tornaran a passar trens entre Manresa i Cervera a la línia RL4 i totes les limitacions de velocitat que s'han posat arran de les obres d'emergència s'hauran aixecat el mes d'abril. Aquest és el calendari que han fixat la Generalitat i el Ministeri a la crisi de Rodalies, Joan Garcia.
Quedarà pendent de reobrir el tram Sant Sadurní-Martorell de la R4 Sud, el Reus-Ribarroja de la R15, el Martorell-Granollers de la R8 per a viatgers i l'R3, on no s'hi fan les obres per desdoblar-la. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha expressat el criteri que seguiran per reobrir-los.
Quan els gestors operadors ens donguin els certificats de seguretat, s'hagin fet les marxes exploratòries i les marxes blanques i ens arribi aquesta informació, llavors nosaltres traslladarem efectivament el servei comercial i la data exacta. Però sí que la que tenim per segur, l'RL4 Cervera Manresa, aquesta sí que la volíem, diem tota certesa.
Pel que fa a les limitacions de velocitat a tota la xarxa ferroviària catalana, ara n'hi ha 200. La meitat s'han posat arran de les inspeccions per l'accident de Gelida. Aquestes s'hauran retirat a començament d'abril i a més llarg termini la previsió és la que ha concretat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Y el horizonte que tenemos de finalizaciones este año. Por tanto, si todo fuera bien, a finales de este año, pues Rodalies tendría una situación mucho mejor desde el punto de vista de limitaciones temporales de velocidad. Prácticamente se reducirían el 90%.
Adif destina 400 treballadors per assegurar la infraestructura en 91 punts, amb una inversió pròxima als 90 milions d'euros.
Passant 2 minuts d'un 2:45 de la tarda, l'episodi de forts vents que vam tenir ahir ha deixat un balanç d'una persona morta i 6 ferits ingressats als hospitals, a banda de molts desperfectes al mobiliari urbà. Un panorama que serveix al govern per avalar les restriccions de mobilitat que es van prendre i deixar la porta oberta a noves mesures davant del nou episodi de fort vent que està previst demà, coincidint amb el Carnaval, Mònica Mas.
Aquesta nit ha mort una dona de 46 anys a qui li havia caigut a sobre part del sostre d'una nau a Barcelona mentre feia un descans del seu torn laboral i que estava ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. Queden 6 persones més ingressades, una de les quals han estat crítica a Bellvitge i 3 més han estat greu. 2 joves que ahir van ser hospitalitzats ja han estat donats d'alta. Un balanç que, com deies, i segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, justifica la gestió que va fer el govern tancant escoles i reduint la mobilitat i que des del territori s'ha criticat per ser excessiu i massa generalitzat.
A la llum de les informacions que es tenien i basats en les recomanacions dels cossos de seguretat i sobretot de Protecció Civil, es van prendre les mesures efectivament necessàries. I certament crec que les imatges que veiem així ho certifiquen i sobretot la quantitat de víctimes.
Demà arriba un nou episodi de vent, no serà tan fort com el d'ahir, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana als ajuntaments que, en funció de la virulència del vent, prenguin mesures en les activitats a l'aire lliure com les del Carnaval.
Evidentment tindran el suport dels cossos operatius del Departament d'Interior, però aquest ajust fi que s'ha de fer sobre l'itinerari d'una rua o sobre una activitat esportiva, doncs s'ha de fer de la mà dels ajuntaments, no? Per si s'ha de reduir el recorregut.
Doncs precisament les pluges de les últimes setmanes i els efectes de la sequera que encara perduren en algunes espècies poden haver influït en la gran quantitat d'arbres que han caigut amb la ventada d'ahir. Tot i que encara no hi ha un balanç del nombre d'exemplars caiguts, tot apunta que els grans damnificats són els pins, tant a les zones urbanes com als espais naturals, Montse Poblet.
Per entendre els danys que la ventada ha provocat a l'arbrat, hem de mirar diversos factors. Per començar, el vent ha bufat en zones on els arbres no hi estan acostumats. Els de Barcelona, per exemple, han crescut amb llevantada ventades puntuals i ahir la ventada els va arribar des de l'interior amb una força i una direcció per la qual no estan preparats. Això s'hi sumen arrels debilitades pels anys de sequera i uns sols amarats d'aigua que no els aguanten igual que quan estan secs. Jordi Roy és tècnic de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona.
Quan hi ha molta aigua acumulada i no he pogut desallotjar aquesta aigua al subsol, les arrels podríem dir que estan una mica més mòbils.
A Barcelona, la majoria d'arbres que han caigut són tipuanes, pollancres, salzes i pins, que també han quedat molt tocats als espais naturals. Adrià Oliver, coordinador de l'àrea forestal del cos d'agents rurals, té la mirada posada en el que pot passar quan arribin els incendis.
Sí, si aquests arbres no retiren del camí, doncs impedeix el trànsit dels vehicles d'emergències. I per altra banda, doncs, si tenim alguna zona en què s'han tombat molts arbres, doncs això suposa un combustible que a l'estiu doncs estarà sec i doncs pot augmentar la risca en aquella zona.
Superada les actuacions d'emergència d'ahir, ara els agents rurals començaran a patrullar per l'interior dels boscos per detectar i solucionar aquest tipus de situacions.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònic, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consultant les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelén fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Carrefour et porta el millor preu amb els preus imbatibles. Com la patata rentada amb malla de 5 quilos, amb un preu imbatible de 69 cèntims al quilo, o la canya de llom de porc a trossos origen a Espanya, amb un preu imbatible de 4,85 € al quilo. Valita la península i les Balears. Fins al 15 de febrer. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Samsung, Braun, Rumba, Teca, Candy, Mitsubishi, frigorífics Balay. Són les ofertes límit. Només fins al 15 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
És un quart i mig de tres. Cita dels líders mundials a Alemanya, on aquest matí ha començat la conferència de seguretat de Múnich. Algunes de les qüestions que marquen la cimera d'aquest any són Ucraïna, però també Groenlàndia. Però sobre la taula plana el divorci entre dos socis històrics, els Estats Units i Europa. Enviat especial a Múnich, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. És la política de demolició o destrucció, com a mínim, de l'ordre internacional establert des del 1945, el que està duent a terme Donald Trump. De fet, la pròpia organització de la conferència fa servir la imatge d'un elefant, l'elefant al menjador, com a metàfora de com es comporta Trump destrossant-ho tot al seu pas. Una situació en la que l'administració nord-americana sembla sentir-se prou còmoda, tal com ha expressat Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
Crec que estem en un moment decisiu. El món està canviant molt de pressa davant dels nostres ulls. Sincerament, el vell món ha desaparegut. El món on vaig créixer. Vivim en una nova era geopolítica i això requerirà que tots reavaluem com és ara el món i quin serà el nostre paper.
Aquí a Múnich, qui està parlant en aquests moments és el canceller alemany Friedrich Merz a la conferència inaugural. A les 7 del vespre ho farà Emmanuel Macron, que ja ha anunciat que vol eixamplar la dissuasió nuclear a altres països europeus. Demà dissabte serà el torn d'escoltar Marco Rubio. Si el 2025 a Múnich es parlava d'un cop d'atenció als països europeus per passar a l'acció, caldrà veure si aquest any en surt alguna decisió més concreta.
De fet, fa uns minuts el canceller alemany Friedrich Merz, que encara parla a la cimera de Múnich, ha admès que s'ha obert una esquerda entre els Estats Units i Europa. I li ha donat la raó al vicepresident nord-americà, J.D. Vance, que fa un any va carregar contra Europa en el mateix fòrum. Davant d'aquest panorama, Merz ha fet una crida a reconstruir una relació de confiança dins de l'OTAN. I precisament sobre la seguretat, aquest és un dels temes que més preocupa els ciutadans. Segons una nova enquesta de l'Eurobaròmetre, 2 de cada 3 europeus creuen que el seu país està sota amenaça i veuen amb bons ulls que s'inverteixi en defensa. Els ciutadans que més pensen que el seu país està en perill són França, els Països Baixos o Dinamarca. I encara en la informació internacional, la cursa per les eleccions presidencials franceses de l'any que ve ja té el primer candidat oficial. El conservador Bruno Retailleau, líder dels republicans, optarà al càrrec fent bandera de les polítiques anti-immigració. Vol atreure vot de l'extrema dreta en un moment en què està a l'aire la possible candidatura de Marine Le Pen, pendent de la resolució judicial sobre la seva inhabilitació. París, Isabel Galí.
El president dels republicans, Bruno Retailleau, ha fet un pas endavant cap a les presidencials amb propostes populistes que fins ara només s'havia atrevit a insinuar a l'extrema dreta. La més polèmica, fer ús del referèndum i no de l'Assemblea General per canviar textos legislatius, com el Codi Penal.
En democràcia, on ne peut pas...
En democràcia no s'ha de governar en contra del poble. És per això que si sóc escollit, sotmetré directament a referèndum diversos grans textos de llei. Constituiran la base del nou nostre contracte social per reduir dràsticament la immigració.
Acabar amb l'acord preferencial amb Algèria, tolerància zero amb la immigració il·legal, referèndums. La candidatura de Retailleau arriba el mateix dia que s'acaba el judici contra Marine Le Pen. La sentència se sabrà el 7 de juliol i, si no hi ha grans sorpreses, molt probablement deixarà la candidata de l'extrema dreta fora de la cursa presidencial del 2027. El candidat de la dreta gaullista vol recuperar aquest espai sense complexos. Ells han estat, al cap i a la fi, el partit d'ordre de tota la vida.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15 de la tarda. Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, perquè 200 catedràtics i professors universitaris de 25 països diferents han firmat una carta en què reclamen la llibertat de l'activista Pablo Hasél, empresonat, recordeu, ara farà 5 anys, per les lletres de les seves cançons. En una campanya organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana i altres entitats, també demanen que se li atorgui el Premi Sàharov a la llibertat de consciència que concedeix el Parlament Europeu, Pilar García.
L'adhesió del món acadèmic en aquesta petició és el primer pas perquè s'hi sumin altres entitats per un reconeixement internacional de la lluita de Hasél per la llibertat d'expressió. Toni Strubel és secretari nacional de l'ANC.
Ens hem plantejat aquesta campanya per posar un termòmetre en un àmbit tan significatiu com és l'acadèmic i ens veiem molt reforçats en aquesta petició. I té un pes institucional molt important aquesta llista. Per tant, creiem que això és una carta verda que tenim per avançar.
La llibertat de Hasél no està prevista fins al 2027. El músic va ser condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna, però rebaixa, de 7 a 4 anys les penes de presó a 3 Mossos d'Esquadra per agredir un jove al Raval de Barcelona durant el toc de queda nocturn al novembre de l'any 2020. L'alt tribunal els manté les penes d'inhabilitació de fins a 12 anys i absol un quart agent que inicialment tenia una condemna menor, Sara Canyeter.
Sí, l'alt tribunal manté que l'actuació policial dels 3 agents va ser abusiva i qualifica els fets d'extrema gravetat. És per això que els manté penes de presó i inhabilitació pels delictes de lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral, i també els condemna per un delicte de falsedat documental per falsejar l'atestat policial per justificar la seva actuació. La sentència també destaca que en el cas va ser clau el vídeo d'una veïna que va gravar l'actuació policial i la va difondre per xarxes socials, i això va permetre corroborar el relat de la víctima i contrastar-lo amb la versió policial. Des d'Iridia, Centre de Defensa dels Drets Humans, que ha portat el cas, destaquen que, malgrat la rebaixa de penes, el tribunal manté el nucli de la condemna.
D'aquí una mica més d'un minut seran 2:45 de la tarda. L'any passat, els delictes van baixar un 6% a Barcelona respecte a l'any 2024. En canvi, pujant un 27% els relacionats amb drogues. Són dades de la Junta de Seguretat de Barcelona que revela que la multireincidència també baixa. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Un descens general que s'explica en part per la baixada dels furts, els robatoris i la multireincidència. En aquest sentit, hi ha més pressió policial. L'alcalde Jaume Collboni, satisfet.
L'any 25, els fets delictius a la ciutat de Barcelona s'han reduït en un 6,1%. I, per tant, podem avui dir que ja són 2 anys consecutius de reducció de delictes a la ciutat de Barcelona. I ens hem situat en aquests moments amb xifres de fa 10 anys.
Els delictes relacionats amb la droga pugen en 5.000 denúncies i és un percentatge del 27%. Tot i això, s'han desmantellat 57 narcopisos. Núria Parlon, consellera.
Aquí a Barcelona, en el darrer any, ha fet 110 entrades i perquisicions, ha desarticulat 165 punts de venda, ha detingut 210 persones i dintre d'aquestes operacions s'han recuperat un total de 57 domicilis que de manera delictiva s'utilitzaven per aquestes activitats.
Pel que fa a les denúncies relacionades amb la violència de gènere, han baixat un 5% i els de violència domèstica s'han mantingut.
En punt, 2:45 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat. Un estudi que publica el Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya reclama polítiques de prevenció al suïcidi entre els més grans de 65 anys, el col·lectiu amb la taxa de suïcidis més alta. S'alerta que les xifres augmentaran per l'envelliment de la població i es demana una intervenció social més enllà de la salut mental. Un total de 538 persones es van treure la vida a Catalunya l'any 2024, de les quals un terç eren persones grans, Mar Riera.
Quan parlem de suïcidis no pensem en gent gran i és el col·lectiu amb les taxes més altes, com ens explica la gerontòloga i treballadora social Cristina Noro, autora d'aquest estudi. Ens avisa que les xifres són de mínims, ja que hi ha molts casos sospitosos que s'atribueixen a accidents. Els homes se tripliquen els casos entre les dones en aquest segment de població i les causes són multifactorials. La soledat no desitjada, els trastorns depressius i els canvis de salut per dolor crònic o una discapacitat. Cristina Noro reclama estudiar el fenomen i fer plans específics pel col·lectiu més enllà de la salut mental.
Si el suïcidi és un problema social, cal posar en marxa plans socials i per fer-ho possible hem de poder conèixer des d'un punt de vista estadístic el context social i sanitari de les persones grans mortes per suïcidi per poder incidir en aquests factors que hi precipiten.
Per exemple, proposa recollir les dades que tenen els CAPs sobre les persones que s'han suïcidat per veure les últimes consultes fetes i detectar els possibles factors.
Passen gairebé 2 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet-friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet-friendly, és més person-friendly.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Te m'estàs a punt d'escapar quan t'he preguntat quina ràdio escoltes.
La BBC.
Ah. Se m'ha tornat a escapar. I en català?
Va. Tinc traductor simultani.
Oh, que dolent que és. No, que bo que és, al contrari, que bo que és. Va, ben has guanyat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La BBC.
Ah.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, avui... Els que treballem a la ràdio estem d'aniversari. Avui Catalunya Ràdio surt a la carretera per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb els oients de tot el territori. Sota el lema Venim amb tu, Ricard Ostrell i Francesc Garriga recorren el país en dos minibusos amb una programació especial plena de música, entrevistes, humors i veus de l'emissora que s'allargarà fins a la mitjanit. Sentim un resum del que ha passat fins ara al matí.
A punt d'arrencar ja aquesta jornada històrica que recorrerem tot el país, recorrem de dalt a baix. Sortim de Barcelona, però passarem per Girona, per Tarragona, pel Vendrell...
Fent 9 anys que fèiem una idea que ja va ser revolucionària en el seu moment, que és anar a fer ràdio a casa dels veïns. I vam dir, ostres, aquesta idea l'hem d'evolucionar i ara fem territori.
I ara estem a la plaça Sant Jaume i em ve rebre el conseller de la presidència, Albert Dalmau, president en funcions.
Quan hi ha temporals, quan hi ha afectacions, la forma més directa d'arribar als ciutadans i a les ciutadanes és a través dels mitjans de comunicació i sobretot de la ràdio.
Estan obrint la barrera de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona.
Tota la família anava en transistors, anaven al camp de ben petits i tothom es posava aquell transistor per veure aviam què passava, no? Sí, home, és un mitjà de son.
Jo també m'aixeco escoltant-vos a vosaltres i acompanya molt, acompanyeu molt.
Quan quedes amb algú de Barcelona a algun punt de Catalunya, sempre arriben tard perquè diuen, oi, hem trobat un trànsit sortint. Què dius ara?
Nosaltres estem entrant a Tarragona i anem on time màxim. I de seguida arriben al mercat, o sigui que Ostrell va tardíssim.
Sí, vaig tard perquè hi ha hagut un embús a la sortida de Barcelona. Sí.
Avui fem ràdio en moviment pel Dia Mundial de la Ràdio, crec que és un homenatge a tota la ràdio que s'escolta en moviment, que és molta.
Vostè no? Com s'hagués saltat tota la retenció que hi havia a la ronda de dalt?
Bueno, en contradirecció. Ho deixem.
Doncs la programació especial de Catalunya Ràdio que hem tingut al matí i que seguirem tenint a la tarda fins a la mitjanit. Per tant, bon Dia Mundial de la Ràdio als companys de Catalunya Ràdio i de la resta d'emissores avui, que és el nostre dia. Però, més coses. I seguim de festa, perquè després d'un dijous gras que va estar a mig gas, marcat pel temporal de vent i les restriccions de mobilitat, Catalunya es prepara per uns dies marcats per les celebracions de Carnaval, on la bogeria, les rues i la sàtira seran les grans protagonistes. La ciutat de Lleida destaca el Carnaval de Solsona, amb protagonisme pels gegants bojos o la tradicional penjada del ruc. A Tarragona, la baixada del Pajarito serà un dels actes més rellevants del Carnaval, mentre que a les comarques gironines destaquen les rues de Platja d'Aro, de Palamós o de Lloret. A les comarques barcelonines, el Garraf concentra dos dels carnavals més emblemàtics i multitudinaris del país, el de Sitges i el de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
Vilanova i la Geltrú i Sitges estan plenament concentrades en la festa. No hi ha res més fins dimecres que ve. Gran espectacle lluminós ahir a Sitges, sota l'església de la Punta, per rebre el rei Carnestoltes, que va recollir la vara de comandament de mans de l'alcaldessa.
Tinc la vara més carregada que el mòbil d'en David per fer selfies aquests pròxims dies. Per tot això i molt més, em proclamo rei del Carnaval!
Avui toca arribo del rei Carnestoltes a Vilanova i la Geltrú a 8:15 amb les disfresses i les carrosses carregades de sàtira. I a la mateixa hora a Sitges hi haurà la Rua d'Antes amb disfresses d'estar per casa. Diumenge arriben els dos plats forts, al matí les comparses de Vilanova i la Geltrú, el so del Turuta mentre engeguen les guerres de caramels, i a Sitges la primera de les dues grans rues, la de la Disbauxa. Dimarts, la de l'Extermini tancarà el Carnaval i a Vilanova i la Geltrú serà el moment del Vidalot.
I si en lloc de Carnaval preferiu anar al cinema, tenim novetats, estrenes. Per exemple, Cumbres borrascoses. What should you do, Heathcliff? If you were rich. Aquesta és una de les principals novetats, però també s'estrena una cinta d'animació amb una cabra que juga a bàsquet i la nova pel·lícula de José Luis Guerín, Marc Garriga.
Emerald Fennell, la directora de la celebrada Una joven prometedora, fracassa estrepitosament amb la nova Cumbres borrascoses. Es perd en el plaer estètic i oblida el plaer narratiu. A més, tot i comptar amb Jacob Elordi i Margot Robbie, la pel·lícula és decebedorament puritana. En canvi, el que semblava que seria un de tants thrillers resulta que és una de les pel·lícules més entretingudes d'aquesta arrencada d'any. Ruta de Escape recorda els grans films de robatoris dels anys 90 i la protagonitzen Chris Hemsworth, Mark Ruffalo i Halle Berry. També destaca el coreà Park Chan-wook, el director d'Old Boy, que ara es passa a la comèdia salvatge amb No hay otra opción, sense deixar de banda la violència. És una sàtira implacable del capitalisme carregada d'humor negre amb un punt en contra, una durada excessiva. Per al públic infantil s'estrena la comèdia esportiva Com cabres, una història de superació d'una cabra que vol triomfar en un esport similar al bàsquet que no està fet per animals petits. És histriònica i accelerada, però també divertida i encantadora. En català també arriba Històries de la Bona Vall, on José Luis Guerín recupera l'esperit del seu documental en construcció, però ara, en lloc del Raval, es fixa en el barri de Vallbona, de Barcelona, un exemple exemple de resistència, convivència i multiculturalitat. I per acabar, Belén Rueda estrena la cinta de terror sobrenatural El Vestido.
I, si no voleu cinema, teatre. La Villarroel estrena Els fills, de Lucy Kirkwood, amb totes les entrades venudes. L'obra, dirigida per David Selves, compta amb un repartiment de luxe. Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas i Mercè Aránaga, Marta Vives.
Hi ha pocs espectacles que reuneixin un trio d'asos com Els fills, de Lucy Kirkwood, i probablement aquesta és la clau de l'èxit anticipat del muntatge. Una història sobre les conseqüències de les decisions preses en un món que creix sense límits. David Selves.
El canvi climàtic, sobretot les conseqüències, com a ells, no? Que habitem aquest planeta i els nostres actes tenen, quin impacte tenen sobre aquest planeta.
Inspirada en la catàstrofe de Fukushima del 2011, Kirkwood situa tres científics nuclears al límit d'una zona d'exclusió després d'un accident radioactiu. Aránaga i Buixadera són un matrimoni que reben la visita, després de 38 anys, d'una antiga amiga interpretada per Vilarasau, amb qui van construir una central nuclear.
Una data en què, com diu l'autora, ells assumeixen totes les males decisions que van fer a la seva vida, que tots n'hem fet de molt dolentes, i que arriba un moment que crec que s'han d'assumir, s'han de perdonar i s'ha de tirar endavant.
Els fills farà temporada a la Villarroel fins al 29 de març.
I una cosa més abans dels esports. Roger Bastida ha guanyat la quarta edició del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona, dotat amb 25.000 euros amb l'obra Passeig de Gràcia, un llibre que, a través de petites històries, ressegueix més de 200 anys d'un dels grans emblemes urbanístics i socials de la ciutat. Barcelona, Montse Camps.
Roger Bastida, llicenciat en Història de l'Art i assessor històric de sèries d'època com Cira, teixeix en la novel·la guanyadora la història de tres nissagues, una família de marquesos, una de burgesos i una d'obrera, que conviuen en un espai amb moltes capes, al Passeig de Gràcia, que en dos segles ha viscut moltes metamorfosis de l'esclat modernista, eix financer i camp de batalla polític i comercial.
Tenia ganes de treure el Passeig de Gràcia de la postal i posar la lupa en les persones que hi han viscut, perquè encara que sembli mentida, fins fa 50 anys en el Passeig de Gràcia hi vivia gent de forma regular. Em crida l'atenció, suposo que a tothom, és un dels pocs carrers que unifica el sector, diguem-ne, turístic amb el sector compres.
Una novel·la que, diu l'autor, està escrita des d'una mirada contemporània i vol ser una biografia sentimental de tots nosaltres.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'endemà d'un dels pitjors partits del Barça de Flick.
Sí, dia complicat per als culers. Avui, ahir el Barça va quedar sotmès a l'Atlètic de Madrid i deixa pràcticament impossible la classificació per la final de la...
Atena, Nahuel l'envia cap al Lookman, compte que la rep Lookman la toca enrere per Julián prepara el xut, el quart de l'Atlètic de Madrid,
el de Julián,
i no es cotitzava gens que Julián, que feia una vida que no marcava un gol, li faria al Barça després que n'haguem estat parlant en la prèvia. Julián Álvarez, minut 46 de la primera meitat, fa un gol que situa un marcador absolutament increïble.
I amb aquest 4-0 va acabar el partit, Atlètic de Madrid 4-0, en una de les pitjors nits, ara ho dèiem amb l'Òscar, de l'era de Flick al Barça, i en una nit on tot el que podia sortir malament va sortir malament. El naufragi de l'equip s'hi va afegir també una actuació arbitral polèmica, sobretot els àrbitres del VAR, però anem a pams, Ramon Salmurri, i hem de començar per, diríem, la part més esportiva, perquè l'equip es va veure superat per l'Atlètic de Simeone. De seguida tenim el Ramon Salmurri per parlar-nos d'aquesta desfeta, d'aquest naufragi que dèiem del Barça. 4-0 va perdre amb l'Atlètic de Madrid i repassarem aquesta derrota de l'equip tan dura que complica moltíssim la classificació del Barça per la final de Copa. Més enllà d'això, però, el que dèiem, el més destacat d'ahir va ser aquest paper o aquest mal partit que va fer l'equip, Salmurri.
Sí, va ser un desastre en majúscules del Barça al Metropolitano, la pitjor primera meitat de tota l'era de Hansi Flick al capdavant del Barça. 4-0 i l'Atlètic de Madrid atropellant el conjunt blaugrana i sotmetent-lo a base de contracops, de duels, d'intensitat i també de pilota. Un domini que al descans ja era una eliminació virtual. 4-0 i Eric i la resta dels blaugranes admetent que els havien superat.
Una primera part a la que no ens ha sortit res. Ja des del principi, el primer gol. Molta mala sort, però bueno, igualment crec que ells ens han dominat tota la primera part. S'ha jugat a el que ells volien. Ha tingut molt espai per córrer i ens ha fet molt mal.
Deixar el partit aquí seria un punt injust. Primer, perquè ja es parteix d'un mal inici amb una cantada de Joan Garcia. I segon, perquè la segona meitat del Barça l'engega amb bon to, però queda marcada per una acció polèmica que després hi entrarem. En qualsevol cas, un Barça marmat va acabar amb Eric expulsat i penja d'un fil per revalidar el títol de Copa, tot i que Hansi Flick, de moment, es nega a donar-ho per perdut.
In the first 45 minutes we get a great lesson.
Els primers 45 minuts han estat tota una lliçó per a nosaltres i això a vegades és positiu si arriben al moment oportú i potser avui és el moment adequat. Però també he de dir que la segona part hem estat molt millor, que encara ens queda un partit i que lluitarem fins al final. Per davant tenim dues parts de 45 minuts i som capaços de guanyar cadascuna de les dues parts per 2-0. I aquest és el nostre objectiu.
2-0 and this is our goal.
I ara ho deia Salmurri, l'actuació arbitral tampoc va estar bé, de fet, sobretot l'actuació des del VAR, i per això el Barça demanarà explicacions.
Sí, exactament. A veure, anem a pams perquè va ser una jugada certament enrevessada. És un xut de la frontal de Fermín. La pilota toca el genoll de Robert Lewandowski i a partir d'aquí la pilota va cap enrere després de tocar el genoll de Lewandowski. La recull Pau Cubarsí i fa el primer gol del Barça al primer tram de la segona meitat del partit. A partir d'aquí, les línies del fora de joc diuen que Cubarsí estava per davant de la pilota i de tothom quan la pilota va tocar a Robert Lewandowski. Però el tema és que es va tardar 8 minuts. 8 minuts en resoldre la jugada, en tirar aquestes famoses línies. Per tant, estem parlant d'una jugada que no era gens clara i que, a més, l'explicació que surt de la Federació Espanyola és que el VAR semiautomàtic o el fora de joc semiautomàtic no funcionava i es va haver de fer manualment. I, òbviament, això ha provocat les queixes del Barça. Primer, per una, diguem-ne, casualitat que s'espatllés just en aquest moment, i segon, perquè encara posa més en dubte la qualitat o la rigorositat d'aquestes línies d'un fora de joc que no semblava gens clar. A més, a tot això, hi hem d'afegir una polèmica per una targeta vermella que hauria d'haver vist, considera el Barça, Juliano Simeone, després d'una dura entrada. En qualsevol cas, avui Rafa Juste, el president del Futbol Club Barcelona, ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio per apujar el to i demanar explicacions a la federació.
Va ser doncs, un accident per mi, sobretot la primera part, la segona vam donar el to, ens van fotre allà una, per mi, una, com et diré jo, que vull qualificar-ho de vergonya, perquè està 8 minuts pendents d'una resolució. I com a president els vull dir que això, vull dir, no ho deixarem estar així, perquè el que demanem seran explicacions, no? No pot ser que hi hagin 8 minuts per veure què passa amb una jugada i això, no?
I al costat de Rafa Juste, el seu amic i fins fa dos dies diguem-ne president del Barça, Joan Laporta, ara també precandidat a les eleccions, a través de les xarxes socials, ha recordat que en el que respecta al Barça i l'estament arbitral, plou sobre mullat.
Doncs els blaugranes que s'hauran de refer perquè dilluns tenen ja un nou partit, en aquest cas de Lliga, jugant a Montilivi davant del Girona, i el tècnic del Girona avui ha estat amb el Jordi Costa, l'ha entrevistat aquest matí en l'especial del Dia Mundial de la Ràdio, i Eduard Solà, Michel té clar quin Barça es trobarà?
Diu que no sap mai si és millor trobar-se el Barça amb bona dinàmica o bé després d'un mal resultat. El que té clar és que dilluns es trobarà un rival enfadat després d'aquesta derrota d'ahir.
Picat, segur. La realitat és que ahir no va ser el millor partit del Barça i mai saps què és el millor. O sigui, que vinguin després de guanyar fàcil i en un moment de forma que hem vist que venia el Barça molt bé, o després d'una derrota dura, com va passar ahir.
El Girona rebrà el Barça després d'haver sumat només dos dels últims 9 punts en joc, però en una situació molt més còmoda que no pas abans de Nadal. I l'equip, diu Mitchell, li transmet bones sensacions.
Hem d'anar partit a partit. Hi ha molts equips en la mateixa situació que nosaltres. Si som capaços de, en aquest mes de febrer i març, donar aquesta sensació que estem fent ara en punts, pot ser que estem més aviat en una zona més tranquil·la. Però, si no, patirem, perquè hi ha molts equips en la mateixa situació.
Com deies, Laia, Mitchell ha estat un dels convidats a l'especial de Catalunya Ràdio del Dia Mundial de la Ràdio. Diu que és oient d'emissores catalanes per aprendre la nostra llengua i ha insistit que els periodistes ens falta a vegades informació del que passa als entrenaments durant la setmana i que per això a vegades prens decisions el cap de setmana, el dia del partit, i que estaria bé que de tant en tant els entrenaments fossin a portes obertes. I sobre la seva continuïtat al Girona, perquè recordem-ho, acaba contracte el pròxim 30 de juny, insisteix que és feliç aquí.
I abans d'aquest Girona-Barça de dilluns, l'Espanyol rep demà, al migdia, el Celta. I avui el club blanquiblau ha identificat, a més, quatre seguidors, Sergi Andreu, que van llançar objectes en l'últim derbi.
Sí, començo per això, perquè en efecte se'ls va identificar durant el partit contra l'Alavés de fa 15 dies. Immediatament el club els va fer fora de l'estadi, se'ls va suspendre el carnet de soci i, a més, van rebre una multa econòmica. Pel que fa al partit de demà, el tècnic Manolo González tindrà la baixa de Calero amb molèsties als quàdriceps, a més de la llarga durada de Puado. El tècnic Manolo González té molt clar per on passa la recuperació de l'equip.
El que hem incidit molt, doncs, bueno, una mica a tenir calma, a tornar a recuperar la versió que teníem abans de vacances, de Nadal, des d'estar tranquils, intentar créixer, tornar a tenir aquesta calma, no tornar-nos bojos quan passa alguna cosa al partit que ens perjudica, ja sigui una decisió arbitral o una acció o un gol del rival, e intentar tornar a tenir aquesta confiança que teníem abans i que, bueno, que els resultats fan que perdis una mica, però l'equip jo crec que ha entrenat molt bé tota la setmana, arriba bé al partit.
Per cert, que hem viscut un gest emotiu a la sala de premsa. L'últim torn de paraula ha estat per l'Héctor, un nen afectat de càncer, coincidint amb una acció solidària conjunta entre l'Espanyol i el Celta arran del Dia Internacional del Càncer Infantil, que es commemora el 15 de febrer. Demà, entre altres coses, els 22 jugadors saltaran a la gespa, acompanyats per 22 nens i nenes que lluiran una samarreta especial amb el lema "Aquest partit el guanyarem tots junts".
Dius que li han donat l'últim torn a l'Héctor, ha preguntat alguna cosa?
Ha preguntat si demà anirà convocat. Sí, sí. I Manolo li ha dit que sempre.
Que bo. Del futbol als Jocs d'hivern, perquè avui Marta García, un únic català tenim en competició.
Sí, l'esquiador de Lles de Cerdanya, Bernat Cellers, que ha firmat una 48a posició en la prova dels 10 quilòmetres d'esquí de fons, però que finalment ha sigut desqualificat, i això ha sigut perquè no ha seguit la trajectòria del circuit. Era el debut de Cellers en uns Jocs Olímpics i ho ha fet en una prova on no hi ha hagut sorpreses pel que fa al guanyador. Un or més per a Johannes Hosflut Klebu, que ha superat Massis Desloge, el francès. Ha evitat un podi totalment noruec, ja que el bronze se l'han dut Einar Hedegaard, també de Noruega, i dels 5 primers classificats, 4 han sigut esquiadors d'este país. Klebu se penja al coll el tercer or d'estos Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo, on aspira a aconseguir-ne 3 més. De moment, en el seu currículum ja suma 8 ors olímpics en 3 participacions i d'esta manera igual al mític i llegendari Ole Einar Bjørndalen. Mala final també per a Keral Castellet en halfpipe de snowboard, 3 caigudes i desena posició de les 12 finalistes, amb estes reflexions als micròfons d'Esport 3.
Tampoc he sabut planxar el que estava fent, o sigui que no. Bueno, m'ha costat adaptar-me als canvis de condicions i no he sigut capaç de posar la ronda que volia.
I de la resta que destaquem?
Doncs està en marxa els 10 quilòmetres d'esprints de la biatló masculina. Ja de vesprada se disputen els 10.000 metres masculins de patinatge de velocitat i, entre altres coses, com partits de curling o hockey gel, destaca la final del halfpipe masculí i el programa lliure també masculí del patinatge artístic, on ja se reparteixen medalles i coronaran el nou campió olímpic amb William Malinin com a gran favorit. I demà, apunteu-vos-ho, tindrem el focus posat en Nil Llop. El del Prat de Llobregat debutarà en uns Jocs Olímpics en la prova dels 500 metres de patinatge de velocitat, on ha de fer una volta al circuit oval més una recta. És la prova més curta i explosiva del seu esport i s'ho juga tot en aproximadament 35 segons. Nil Llop mos explicava així en el Tot Gira els seus objectius.
Per mi ja és un somni, haver classificat. Soc conscient i no vull mentir a ningú, que no vaig agafar ninguna, ni intentar agafar ninguna medalla. Però sí que és veritat que, bueno, he acabat molt bé aquestes Copes del Món. Vull anar al meu amb el somni de fer un top 10, però sí que és veritat que és una mica complicat, però bueno, ja he començat a treballar i crec que si tot surt bé puc fer un top 10.
Doncs tot això serà demà a les 5 de la vesprada.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després parlarem del Barça de bàsquet, que tampoc va tenir una gran nit.
Catalunya migdia. Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, ahir mala nit també pel Barça de bàsquet, va perdre el partit d'Eurolliga davant el París i, a més, Ernest Macià, una altra lesió.
Doncs sí, la de Jan Veseli. Queda clar veient el Barça de bàsquet que és un equip de jugadors d'edat i que les lesions aniran venint, ja n'hi han hagut i n'hi segueixen havent. Ahir el Barça no tenia ni a Tomas Satoranski ni a Kevin Panther, que són dubte per la Copa, però és que durant el partit, a més, lumbalgia aguda de Jan Veseli. Al final, això és el que deia Xavi Pascual.
És un drama. La veritat que aquesta setmana ha sigut una setmana molt complicada perquè a les lesions d'en Panther i d'en Satoranski s'ha juntat un procés víric d'en Toko, que no ha pogut entrenar, un altre procés víric d'en Brizuela, que no ha pogut entrenar. Això ho pagues i al final la primera pilota del tercer quart guanyant de 4, tenim un bàsquet fet, es fa mal, es lesiona el Veseli i a sobre perdem la pilota i ens fan 3 punts de contraatac. És una situació molt complicada, que tenim el que tenim i arribem com arribem.
Era el penúltim classificat de l'Eurolliga, va ser superior, sobretot a la segona part, a un Barça que un dels propers partits que ha de jugar al Palau el 13 de març el jugarà porta tancada, i és que el rival torna a ser un equip israelià, el Hapoel.
Avui a les 7 els Dracs de Perpinyà debuten a la Superliga anglesa, la màxima competició europea de rugby a 13. Corresponsal Laura Bertran.
La màxima competició europea de rugby a 13 començarà i durarà fins a la tardor. Els Dracs catalans en formen part des del 2006 gràcies a la voluntat del seu president, Bernard Guasc.
20 anys que han passat molt, molt ràpid. Quan vam començar 20 anys endarrere, gent que deien que, bueno, quant d'anys duraria? És que els Dracs podran aguantar aquesta competició.
En aquests anys, els de Perpinyà han guanyat una copa i han arribat a dues finals de la Super League. Les dues darreres temporades, però, no han entrat en el play-off. Un canvi era necessari. S'ha contractat un nou entrenador, Joel Tompkins.
Un entrenador molt jove, però amb molt coneixement, i desitjo un ambient molt bo i una alegria, unes ganes de jugar, unes ganes de fer ple de tots aquests joves jugadors, molt joves. L'any passat teníem l'equip la més vella de la competició i enguany tenim l'equip la més jove.
Els Dracs catalans juguen a les 7 contra Huddersfield, un partit que es podrà seguir en directe a la plataforma 3CAT.
A El Reus Manxés és a un pas de les semifinals de l'Eurocup femenina de tenis taula i va guanyar la pista del Zagreb. Però aquest cap de setmana també tenim competicions femenines d'hoquei patins, Montserrat.
Sí, Champions, penúltima jornada, fase de grups. Grup A, Vila-sana, segon classificat, rep el Telecable Gijón, el líder, i busquen la classificació matemàtica ja per a quarts. És demà, 7 del vespre. I Aina Florenza és jugadora del Vila-sana.
Molt complicat. Intentarem guanyar i sumar els 3 punts perquè creiem que és millor quedar primeres de grup que no segones. Serà difícil, juguem a casa, us animem a tots a que vingueu, us necessitem. I no res, intentarem seguir amb aquesta bona dinàmica.
Demà a les 5 de la tarda el Cerdanyola rep el Tricino italià i el grup B, duel català al Manlleu, juga a la pista de les actuals campiones d'Europa, al Palau. I a la Europe Cup femenina d'hoquei patins, també demà, anada de quarts de final, Voltregà-Noisia, quarts de 6 de la tarda i Cotra a Sant Cugat a les 6.
I com cada divendres toca la recomanació esportiva del cap de setmana, avui parlem una altra vegada de rugby a Udal Serra.
Aquest cap de setmana torna a haver-hi jornada del torneig a les 6 nacions de rugby, però la recomanació que he triat aquest cop és també de rugby, però ens agafa molt més a prop. I és que demà, a les 4 de la tarda, i al camp de la Teixonera de Barcelona, es juga el duel per excel·lència del rugby català. Juguen el Barça i la Santboiana, un partit amb més de 100 anys d'història, ja que el primer es va disputar el 1924 i que enfronta els dos equips de rugby més antics ara mateix de la Catalunya del Sud. El partit de demà correspon a la novena jornada de la Divisió d'Honor espanyola i arriba en una situació d'hores baixes per tots dos equips, ja que el Barça ara mateix és el cué amb només 10 punts, mentre que la Santboiana és antepenúltima amb 13. Tot i això, pels aficionats al rugby o pels que s'hi volen introduir, un Barça-Santboiana com el de demà sempre paga la pena.
Doncs fins aquí hem fet el repàs a l'actualitat esportiva. Avui no hi haurà més esports a les 7 amb el Tot Costa, perquè seguirem amb l'especial del Dia Mundial de la Ràdio, amb el Ricard Ostrell, el Francesc Garriga i tots els realitzadors de la casa, que des de les 8 del matí anem voltant pel país apropant-vos la ràdio. Ara, de moment, seguim, però, al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.